Tenim amb nosaltres el Martí Sales, bona nit i benvingut.
Bona nit.
I també l'Òscar Guayabero, bona nit i benvingut. Òscar, te'n recordes que l'últim dia que estaves aquí assegut en aquesta mateixa cadira parlàvem de que hi havia aquelles obres al Palau de la Música, que hi havia una oposició veïnal, que hi havia uns edificis del segle XVII al XIX...
Bones notícies,
i tal,
no?
Doncs es veu que aquella plataforma de veïns ha aconseguit que de moment aquestes obres es parin.
Sí, 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 sembla que el projecte està aturat. No sabem ben bé quina és l'estratègia. Una és la revisió del projecte arquitectònic de l'hotel, l'altra és, que és el que seria més desitjable, la revisió del propi projecte, és a dir, del concepte de posar un hotel allà i desfer l'escola que hi és en aquest moment, no? No sé si a vegades aquestes coses s'aturen perquè passin uns mesos, la gent se refredi, llavors tornen a començar, en fi, són estratègies que poden sorgir. En tot cas, és un bon símptoma. Tant de bo que sigui doncs que l'Ajuntament, més els promotors privats, han entès que hi havia una oposició veïnal suficientment potent com per fer-los cas.
Ja veurem doncs com va aquest tema dels edificis al voltant del Palau de la Música i d'aquest hotel. Una experiència, un cas d'aquesta oposició veïnal que perfectament podria haver entrat dins d'aquest programa de les xerrades que es fan aquesta setmana al Goethe Institut. De fet, amb el lema Espai Urbà, Espai Ciutadà, doncs hi ha diferents convocatòries que el que fan una mica és agermanar experiències doncs de diguéssim, activisme doncs, del que seria la societat civil amb experiències que també tenen lloc aquí a Catalunya, sobretot a Barcelona. Tenim al telèfon a la Lupe García. Lupe, bona nit i benvinguda.
Hola, bona nit.
La Lupe és organitzadora d'aquestes jornades que, com dèiem, s'anomenen Espacio Urbano, Espacio Ciudadano, i jo no sé, Lupe, si ho explicava bé, no? El fet aquest de que a vegades doncs, sí. Podem trobar alguns paral·lelismes, no sé si per Alemanya van una mica més avançats o no que amb nosaltres pel que fa a aquest activisme veïnal, però vosaltres al llarg de cada doncs, jornada o conferència heu buscat un tema, com podia ser els horts urbans o certs barris, i els heu agermanat.
Mira, jo crec que hi ha un paral·lelisme a la societat sencera perquè es tracta de dinàmiques de neoliberals a la ciutat en general, no només a Europa, a ciutats com Berlín i Barcelona, sinó a tota Europa i més enllà, no? El que volíem era presentar una visió de la ciutat des de la perspectiva de l'acció dels ciutadans, no? Per a posar en relieve això que ens produeix descontenta i que no ens agrada i per a proposar alternatives. I per això hem convidat a gent de Berlín i gent d'aquí de Barcelona que estan fent coses molt interessants, que nosaltres creiem que són molt interessants. Hem trobat unes paral·leles, no? Bueno, avui ha sigut només la inauguració amb dues presentacions de Manuel Delgado i d'Andrei Holm. I Manuel Delgado és sobreconegut, no? A Barcelona. Jo crec que Andrei Holm és també força conegut a Berlín perquè ha sigut detingut i ha estat a la presó un temps curtet per sospita de terrorisme, només perquè la fiscalia deia que utilitzava paraules com gentrificació i precarietat, que eren paraules que un grup terrorista anomenat terrorista a Alemanya també utilitzava, no?
Recordem que aquest terme de gentrificació, acunyat per una sociòloga també als anys 60, és el terme que s'utilitza per dir que certs barris doncs, una mica abandonats o decadents, quan comencen a posar-se de moda i si comencen a posar certs edificis i pugen els lloguers, doncs pateixen aquest procés de gentrificació que vindria de la paraula genti, no? D'ennoblir-se pel que fa doncs, al tipus de preu o de gent que hi viu. La inauguració està tan vell, però Lupe, per exemple, per posar un cas del que parlareu demà, em sembla que hi ha una iniciativa veïnal que es va oposar o que s'està oposant en contra de la urbanització a la ribera del riu Espree que hi ha a Berlín, sí. I els heu ajuntat amb aquesta gent del barri de la Barceloneta que estan, sí, en contra de tot aquest pla dels ascensors.
Sí, sí. La iniciativa de Berlín s'aproximaria una mica al que ha passat al Poblenou, no? I van voler ajuntar-los amb la gent de la Barceloneta perquè estan demanant, no, així com la Barceloneta estem en un procés de participació de, des del veïnat a la transformació de la Barceloneta amb el plan dels ascensors, la gent de Berlín ha anat una mica més avant perquè ha convocat un referèndum, o que ha sigut possible per a ells juntar les firmes per a convocar un referèndum per a demanar l'opinió del veïnat dels barris de Kreuzberg i Friedrichshain, i que han votat en contra d'un plan que ja estava aprovat per l'Ajuntament, no?
Recordem que totes aquestes conferències són gratuïtes i que s'hi poden anar d'una manera lliure, no cal assistir-hi tota la setmana, no estem parlant de cap tipus de simposi. Nosaltres ja hem posat un enllaç a la nostra pàgina web, a ictfm.cat, doncs a la vostra pàgina i també a la web d'aquestes associacions per qui vulgui aprofundir. Lupe, moltíssimes gràcies i fins la pròxima. Que vagi bé.
Adéu. Bona nit.
Que perdió la brújula y el mapa y ustedes me han visto.
En l'època de les noves tecnologies també hi ha molt de lo-fi. Hem tret aquesta cançó d'Enrique Bunbury d'internet. Ja tindrem temps també de parlar del dossier Bunbury, que el tindrem sobre la taula, però ara podem doncs fer una miqueta de safreig d'aquest cicle sobre l'espai urbà i l'espai ciutadà. Nosaltres hem posat a la pàgina web una fotografia que crec que descriu molt bé doncs a vegades el que pensen certs ciutadans de certs barris, no? És una parella doncs d'edat avançada que diu que el barri on vivim no és pels turistes, gent de la Barceloneta, que clar, quan s'han adonat que allò era un lloc privilegiat de solet, platja i amb aquell clima humà que a vegades tant falta, doncs vinga, anem a dinamitar-ho des de dins,
és
no?
Que és que l'estrany ha sigut que hagin tardat 30 anys, però la raó és claríssima. Un, perquè els habitatges no permeten la gentrificació, perquè són massa petits i no són com els palaus al carrer Montcada, en els que t'hi podies estar i fer una gran casalot preciós si tens diners. Llavors la gent rica a quarts de casa no hi vol anar. I dos, que el sindicat del port i la gent de la Barceloneta sempre han tingut molt de poder perquè anaven a una. O sigui, el sindicat dels estibadors de Barcelona i a nivell estatal i europeu, la gent que controla els ports és el sindicat més fort del món. És un dels sindicats que, bueno, que van a una completament i aconsegueixen tot el que volen. I com que tenien aquest poder i estaven en aquest barri, doncs protestaven perquè aquest pla dels ascensors és del 70. Llavors, fins ara, que s'ha disgregat per una sèrie de raons que potser hi podem entrar o potser no, no havia caigut cap avall.
Sí, bueno, de fet, em sembla que Barcelona el que està fent és com apostar per diferents, o sigui, el que seria l'Ajuntament més tot les àrees d'influència del voltant, doncs aposten per diferents sectors de la ciutat i es produeixen fenòmens que, si diuen gentrificació, tampoc és que gentrificació, que tampoc
la cosa per
no és dentífric, però que són clarament així. És a dir, va passar igualment al Raval, al voltant de la Rambla del Raval, amb aquell hotel estupendo que l'estan col·locant allà. Van fer un intent de fer-ho també a Poble Sec, cosa que no els ha sortit massa bé. Ara ho estan fent a la Barceloneta. I a més el més fosc en el cas de la Barceloneta és que s'utilitza la gent gran sense recursos i amb faltes de mobilitat com a excusa.
I sí, això és lleig.
Això és lleig, diguéssim. Sí, sí. És lleig. És cert que els quarts de pisos són bastant absurds.
Insalubres.
Bueno, jo he tingut una àvia que ha viscut fins fa molt poquet a la Barceloneta i ho he viscut des de petit. De fet, la Barceloneta ja va ser un invent estrany, perquè va ser el barri on van anar a petar la gent que estaven a la Ciutadella.
Quan van fer
la caserna de la Ciutadella, van treure la gent d'aquí i se la van emportar cap a la Barceloneta. I com a un pis sencer si semblava massa cosa, els hi van fer quart de pisos directament. I és veritat que les escales són d'una falta d'accessibilitat potent, etc. Ara, maneres de solucionar això sense fotre gent a fora, n'hi han les que vulguis. les que vulguis.
Sí, sí, clar, llavors es converteix en excusa.
Simplement, amb un, a més hi ha projectes escrits i fets i dibuixats per la Facultat d'Arquitectura, pels estudiants, amb cursos monogràfics sobre la Barceloneta. Simplement traient els ascensors fora i peatonalitzant alguns carrers pels quals els ascensors baixarien, s'ha acabat el problema.
No, no cal posar l'ascensor a dins, no?
Llavors, el problema és que quan posa l'ascensor a dins s'obren cases. Per tant, de tres cases em sembla que en fan una i,
sí,
com dius tu, obtenen uns pisos amb unes dimensions que són aptes per un lloguer més car del que hi ha ara, òbviament, i fins i tot per un atractiu de lloguer turístic.
Evidentment, si algun oient està afectat, forma part d'alguna associació veïnal o simplement vol fer sentir la seva veu, tenim el telèfon sempre obert o el nostre correu cabaretelèctrica@ictfm.cat o una trucada al 93 306 9204. El tema de germanar la gent que no volia que s'urbanitzés la ribera d'aquest riu de Berlín junt amb la gent de la Barceloneta és un, però, per exemple, també hi ha una iniciativa de cultiu ecològic en terrenys urbans, això que s'anomena hort urbà, que germanen la gent de Camp Masdeu amb una altra iniciativa berlinesa que també té alguna semblança. Hi ha també un sindicat, que no em feu dir el nom, Mietwasser Sindicat, que de fet intenta passar per, no passar pel peatge de les immobiliàries, és a dir, passar de les immobiliàries i gestionar, doncs, a través del sindicat el sistema d'accés a la vivenda. La veritat és que quan un llegia el programa d'aquesta setmana de l'Espacio Urbano, Espacio Ciudadano, deia, sembla mentida que això ho faci la gent del Goethe Institut. Jo no m'imagino un agermanament entre el Goethe i l'Institut Cervantes i portant aquest mateix tipus
Tranquil·la.
De xerrades allà.
No te'n vagis a l'Institut Cervantes, a l'Institut Ramon Llull.
O Ramon Llull. Passa que el Cervantes representa que ens representa allà, ja ho va dir el nou director, que ara tots hi cabem allà dins. Però vaja, un Ramon Llull, sí. Perquè suposo que a vegades hi ha hagut un procés, no sé què en penseu, potser de criminalització, entre cometes, del que seria l'actuació ciutadana, sempre com a vegades molt lligada al moviment Ocupa, quan aquest parell d'avis que tenim aquí fotografiats poca cosa tenen a veure amb el moviment Ocupa, sense que jo vulgui criminalitzar ara el moviment
no,
Ocupa,
més,
però m'enteneu el que vull dir.
La pròpia excepció del moviment Ocupa en aquest país s'ha criminalitzat des del principi perquè l'ocupació s'ha vist com un crim. En altres llocs s'està gestionant com una sortida més per la gent que no té possibilitat. A Londres tu pots, si no tens casa i no tens recursos i ets un estudiant que vens d'Espanya directament, perquè hi ha amics meus que ho estan fent, vas a l'Ajuntament i hi ha una llista de pisos que porta més de 3 anys i mig, em sembla que és desocupats, i tu tens dret a accedir a aquesta vivenda, ve un funcionari, tu pots posar-te la teva clau, i si ve un senyor a reclamar la casa seva, tens 3 mesos per marxar. Clar, tu ets un ocupa, però no ocupa en C, no en K. El problema és que quan ets un ocupa en K, s'acaba emmarcant amb una sèrie de col·lectius que tenen tot el dret del món i que a mi tenen les meves simpaties, molts d'ells, però amb una actitud que va molt més enllà del tema de l'habitatge i que estan plantejant directament la societat en conjunt. Això té coses molt bones perquè estan creant col·lectius com el de Can Masdeu i com el d'altres.
El Pasqual, també.
Molt potents.
Milers de viviendes, el que hi havia a la Barceloneta.
Milers de viviendes, la Macabra, en fi, un munt de coses que han passat a la ciutat i que han remenat la ciutat. No ens oblidem que si ara tenim les fàbriques de la creació és perquè la Macabra va ocupar Can Ricard, entre d'altres coses.
I tant, i tant.
O sigui que això té coses molt bones, però també coses dolentes, que és que es radicalitza qualsevol posició que es vinculi amb el dret a l'habitatge. Llavors, qualsevol persona que estigui parlant d'això, de dret a l'habitatge, directament es col·loca en una condició de política radical que no té sentit.
Sí, sí, no, hi havia uns moments en què s'equiparava al terrorisme. O sigui, hi havia els ocupes, els deien terroristes i els volien jutjar i se'ls implicava allí terrorista, unes coses molt, molt boges per eliminar, no?, la dissidència, que dius, bueno...
Evidentment, l'enfocament d'aquestes xerrades és fer-nos adonar que hi ha molts moviments veïnals i de gent que sempre ha viscut en aquell lloc i que estan lligades en aquell territori, en aquest espai. No sé si volies posar potser algun exemple a tu, Martí, o de Vallcarca, o també d'un espai que tu sabem que t'agrada, que és l'espai aquest de la Clota, aquest barri dins de Barcelona tan especial.
Bueno, però sí, m'agrada, però sí, sí, m'encanta, però m'agradi, no m'agradi, és com el... També hi ha horts allà, és el que he pensat abans quan has dit tu que hi havia horts ecològics dins la ciutat i tal. A la Clota encara n'hi ha i és un lloc fantàstic i és molt fumut perquè està sota pla de remodelació total i diu, bueno, serà una remodelació super guai i farem unes vies verdes, no sé quantos, i vas llegint i al final diuen, bueno, conservarem només el 50% dels habitatges, i dius, hosti, això és una remodelació, tires mig barri al terra. Vull dir, que, no sé, canviar el verb no és remodelar, és fer el que, bueno, el que et passi per on vulguis. I fa molta ràbia quan es fan servir aquests eufemismes. I, bueno, i Vallcarca és un altre cas, però ja, a més, m'agradaria ja, la gent que corre per Barcelona o que vol planejar venir, que passegin una miqueta per Vallcarca, perquè se'n va al terra d'aquí dos mesos. És molt trist, jo vaig anar-hi l'altre dia i quasi em caia una llagrimeta, perquè fa molta ràbia que tots aquells carrers que estan de cases d'un i dos pisos se'n vagin al terra, i han fet el mamotreto aquest perquè tota la gent s'instal·li. I no sé, una cosa és un model de ciutat que no sigui com Los Angeles, que està tot desperdigat i baixet, i que vulguis mantenir un model vertical, i l'altre és que qualsevol cosa que tingui un pista la carreguis.
Bé, la densitat en la ciutat mediterrània sempre ha estat profitosa, eh? I és veritat que donar serveis a una ciutat densa com Barcelona és molt més econòmic i molt més sostenible que donar serveis a una ciutat com Los Angeles. Això és veritat. I també és veritat que sense els urbanistes encara aniríem més perduts dels que anem. És a dir, a vegades el Manuel Delgado precisament sempre diu la frase de que el pitjor enemic de l'urbanita és l'urbanista. Jo no hi estic d'acord, perquè si entre tu i l'especulador no hi ha un urbanista, llavors sí que ja pleguem i vamonos, eh? Que és el que va passar als anys 60, amb tota la proliferació dels barris perifèrics de la ciutat, quan venia gent aquí a treballar i es van crear els barris que es van crear, com es van crear, amb una qualitat arquitectònica i de salubritat que és la que tenien, val?
Sí, sí, horrible.
O sigui, això és veritat. Ara, també és veritat que Barcelona ha agafat aquesta dinàmica de ciutat rendible, ha de ser una ciutat rendible, i perquè sigui rendible, els drets socials moltes vegades estan en un segon terme.
O en un tercer, o en un quart. I coses com patrimonis culturals i barris que són realment un tret identitari. Llavors, què quedarà de Barcelona?
Suposo que a vegades l'intangible és una cosa que no es veu tant, que no es valora tant, perquè tot això forma part una mica del concepte de ciutat, de la ciutat aquesta que comentàvem doncs, ara mentre sonava la música, d'una ciutat plena d'icones, una ciutat que el turista potser no està buscant el contacte amb la gent, que evidentment doncs, és una mica un tòpic, no? Però què ens plantegem, què busca el turista? El turista que va a la Barceloneta potser simplement necessita veure platja i sol i ja en té prou, però aquest teixit urbà a vegades o dels mercats o dels carrers estrets, clar, és un intangible, a vegades que no es pot,
és un patrimoni
no
intangible que
quantificar tant,
que no es pot quantificar,
i nosaltres,
però que el
perdem, sí, la ciutat doncs la venem més amb les icones, no? D'una ciutat, Barcelona és molt maca perquè té doncs tot el Passeig de Gràcia ple d'edificis del Gaudí, però o d'edificis modernistes d'aquella època, com la illa aquella de cases, la Poma de la Discòrdia,
sí,
o no sé si es diu així.
Que no ens oblidem que els diners per fer aquestes cases sortien de les fàbriques de Poblenou, que la gent estava en unes condicions absolutament infumables.
Però em refereixo,
però això,
que
això quan
si
expliquen ara, el modernisme no ens ho expliquen.
Si ara ens passegem pel Passeig de Gràcia, molt, 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 molt identificatiu de la nostra cultura, no és? Trobem totes les franquícies de grans marques.
Està lluitant per tenir la presidència de la
Ciutat de la Mediterrània, alguna cosa així. Sí,
sí. Val? Sí, sí.
Clar, és curiós que lluiti per tenir aquesta presidència quan quan la Barcelona, segurament per complexes, per ser la segona ciutat de l'Estat, en fi, per un munt de coses que tampoc són atribuïbles només a la mala llet i a l'especulació, però molt també això. S'ha anat carregant tots els símbols que tenia de mediterranitat, entre elles, i en Ramon, tu abans de les Olimpiades, els xiringuitos que hi havia a la Barceloneta. És a dir, quan es van carregar tota aquella part, que deien que era cutre, que era tercermundista, que era un munt de coses, que hem guanyat visibilitat al mar, i és veritat que Barcelona vivia d'esquenes al mar, també és veritat, que estava molt brut, també és cert.
Però era un element identitari.
Però era un element identitari. Allò es pot refer, es pot gestionar d'una forma més suau que no hacer borrón y cuenta nueva. I llavors què fan? La ruta del TPO pel Passeig de Gràcia, que és la cosa més postissa del
i
món.
I absurda, sí, a més les tapes són molt dolentes.
Ara, siguem més positius. Jo vinc avui de veure un edifici molt interessant, una promoció de la Generalitat d'habitatges per gent de menys de 40 anys.
Vens de veure el tema dels Premis FAT.
Exacte. És a dir, és un edifici d'habitatge de Sant Andreu que ha rebut el Premi FAT. Primera cosa bona.
De l'Emiliano López i la Mònica Rivera.
Efectivament. Que un premi d'arquitectura se li doni a l'habitatge social, bien. El FAT i l'ArchInFAT, que són els organitzadors dels premis, han fet una aposta per l'arquitectura amb sentit, sense aquesta arquitectura que dèiem ara, icònica, facilona, rimbombant, especulativa, i aquest edifici és un exemple de petites coses que es poden anar fent per anar cap a un altre tipus de ciutat. És un edifici on els pisos tenen 45 metres quadrats, llavors la gent dirà, ah, clar, mira, aquests són els pisos de la ministra, que la gent no pot viure. Pues sí, la gent pot viure en 45 metres quadrats d'absoluta dignitat. Per què? Doncs perquè té uns espais comuns molt interessants. Quan millors són els espais comuns d'un bloc d'edificis, més petits poden ser els pisos. Si féssim com als Estats Units, que la bugaderia estigués a baix, espai que ens lliuraríem, i així anar sumant. Tenen un pàrquing de bicicletes, tenen unes zones comuns que tu pots obrir la teva porta i es converteix en una mena de terrassa on quan la gent passa pel costat, doncs l'estàs convidant. Estem pensant en gent de menys de 40 anys, la gent que hi viu.
Que és un juntos pero no revueltos, que està molt bé.
Té algú a veure amb les zones comuns del Balden o res?
No, té més a veure amb la Casa Bloc del Cert, que està molt a la voreta, més a més, allà també a Sant Andreu, no? És a dir, és dignificar la vivenda social amb una ventilació creuada, que no han de fer servir aire condicionat, amb unes condicions climàtiques excel·lents, sense despesa ecològica, amb plaques solars, tota una sèrie de coses que estan bé i que són promocions de la Generalitat. Tampoc, diguéssim, juguem a la fàcil demagògia de dir que tot ho fan malament. No, és veritat que s'estan fent coses. I a més el concurs és un exemple, perquè els arquitectes també tenien que tenir menys de 40 anys. I és una promoció que aquesta és la primera, però que se n'estan fent vàries, i ara doncs començaran a sortir, en un parell d'anys començaran a edificar-se, diguéssim, tota una sèrie d'habitatges d'aquest tipus de característiques.
Jo crec que el que dius està claríssim, que sempre hem de posar l'accent en les coses que s'estan fent bé i tirar cap allà, perquè si no ens enfonsem en la depressió absoluta.
O sigui, no, suposo que estaria bé que Barcelona, anava a dir la marca Barcelona, però no, sí, me n'he estat, que també s'associï a projectes així. Jo, per exemple, recordo haver anat a Holanda amb una guia d'arquitectura amb 25 edificis, que la majoria eren vivendes socials. No sé ara el nom dels arquitectes, però n'hi ha uns que perquè hi capiguessin els metres quadrats que ells creien que allò era digne pels habitants amb els metros, els hi van dir, teniu tants metres, jo he de fer tantes vivendes. Van fer un projecte que sobresurten blocs cap en fora, sí. No sé si tu el coneixes,
sí.
Que aquí ens semblaria al·lucinant que sobresurti tant, i llavors fent aquesta espècie de històries que surten tant en fora com si fossin balcons però tapats, han aconseguit els metres quadrats que els hi faltaven per donar doncs la dignitat que ells creien mínima a cada vivenda. Evidentment no és una avinguda ampla, això està molt ben construït i no cau.
Creativitat aquí, al poder, vaja.
És això, sí. Dic, com podem guanyar aquí els 10 metres que ens falten? Doncs vinga, començar a treure blocs
d'aquests. No, a més la solució, jo cada cop ho tinc més clar, però la solució per les ciutats denses com la nostra, si volem mantenir una certa dignitat per als habitatges, són dignificar els espais comuns. És a dir, que un bloc d'edificis és un conjunt, no és una sèrie de peces independents que sumen una darrere l'altra. Perquè llavors és quan tenim que anar a pisos de 80 metres quadrats, perquè si no les coses no m'hi caben. Però si jo tinc una bugaderia comuna, tinc un aparcament de bicicletes, tinc un pati comú per deixar els nens, tinc un terrat on puc anar a fer un hort urbà, tinc una sèrie de serveis, que llavors el meu pis pot tenir 45 metres quadrats i no em sento agobiat.
Però això cap a on tira? Tot aquest pack que m'estàs dient tira cap a un tipus de vida que no és precisament el de gastar moltíssim, no? I de comprar-te una rentadora per cada pis, etc.
Sí, però bueno, estem en plena crisi. Alguna cosa hauríem d'aprendre, no?
Home, ara que els bancs
a mi em sembla fantàstic.
O esperarem que hi hagi una altra batacada perquè els governs tornin a salvar... Que això és molt divertit.
Això és molt fort, bueno, que
és molt divertit,
és
que els bancs
fort.
Estiguin nacionalitzant la banca. A mi em sembla que ni Marx se li hagués acudit semejante barbaritat.
Això és una altra tertúlia per això, companys. Però vaja, que a veure si conservem això de la clota, a veure si hi ha alguna associació veïnal que es fa forta.
Tant de bo.
L'altre dia parlàvem del tema del Palau de la Música i bueno, sembla que vam tocar-ho i ara està anant bé, doncs a veure si la clota se salva. Soy el hombre delgado que no flaqueará jamás. Són aquests versos manllevats, hauríem de dir-ne, que el senyor Bumburi baja del Casariego, i ara de fet hem descobert que s'ha descobert que també va agafar alguna cosa del Sarrionandia, crec que va ser de fet un programa basc que es deia Calaca, que es van posar a discutir de si s'havia d'haver dit o no que uns versos eren del Pedro Casariego. Llavors, buscant, van trobar que n'hi havia uns que també eren del Sarrià.
Del mateix llibre, no? Potser.
Sí, es veu que sí, que el Rupert Ordorica, que és el que havia cantat la cançó de Sarrià Nandia, diu que hi ha un llibre de l'editorial Àrdora que es diu Ocho Poetas Raros, on casualment un dels vuit és Casariego, l'altre és Sarrià Nandia, i ara jo dic potser la resta, que són el Blai Bonet i també la Teresa García, el Juan Hidalgo, el Carlos Oroza, l'Eduardo Scala i el Miguel Ángel Bernat, haurien de començar
a
buscar
les lletres
de Bunbury. No ho sé, tu que per exemple ets escriptor, trobes que sempre hem d'estar citant, perquè moltes vegades molts llibres comencen amb aquelles frases una mica com d'epitafi, no? I sempre es posa de qui és i,
jo
no
realment
sé,
estic
o
molt...
O per les entrevistes dona molt de joc dir aquí has citat a no sé qui, no sé qui.
Bueno, per xerrar i per donar molt de joc i per saber les influències i tal, però jo crec més amb el que deia l'Òscar abans, és copyleft, escolta, és literatura. Tots hem agafat d'aquí i d'allà, l'Otremont va agafar uns trossos d'una enciclopèdia. Lo important és que ho facis bé i que escriguis bé i que siguis quasi millor que el que copies. Si ho copies i el teu és un horror, fes-ho millor.
Doncs queda clara la lliçó, no tenim ara més temps.
Ara bé, el disc de Bunbury sí. És copyleft?
No.
Ai, que aquí patinem. Ai, que aquí patinem.
No, jo dic la meva opinió.
No, ell, no, és que ell patina, no tu.
Això sí, ell segur, ell segur.
Ens hem entès. Ho posarem tot en un pis d'aquests de Sant Andreu de 45 metres quadrats. Gràcies a l'Òscar Guayabero per haver vingut i també al Martí Sales. Un altre dia tornem a fer una miqueta més de safreig, però ara anem directament cap a Banyoles. Vinga.